Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Barcelona és una ciutat que afavoreix que hi passin coses, que alimenta el conflicte i l'activitat, o s'ha tornat una ciutat avorrida? En aquest episodi en parlem amb l'arquitecte i urbanista Albert Nogueres, que ens ajuda a pensar de quina manera l'urbanisme i el disseny de la ciutat poden contribuir que Barcelona sigui més imprevisible i àgil, i com ho podem fer perquè no acabem tots tancats en les nostres dinàmiques individuals, alienats i sense trobar-nos. I no us amoïneu, no parlem només de superilles. Albert Nogueres, tot seguit, a Santa Eulàlia. Albert Nogueres, benvingut a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Escolta, parlem molt d'urbanisme en aquest podcast, però avui ho volem fer d'una manera una mica més aterrada, explicant què té a veure el conflicte amb l'urbanisme, és a dir, el conflicte entès com l'activitat, el nervi d'una ciutat. Això, quina relació té amb l'urbanisme? Com m'hi pot ajudar l'urbanisme?
Doncs clar, l'urbanisme moltes vegades sembla que es queda en aquesta cosa així com més abstracta del llapis que dibuixa, no?, i del planejament, i després realment l'escala que interessa és aquella que viu la ciutat, no?, i és on sorgeixen totes aquestes friccions.
Què hi fa la gent?
Que són, sí, les que hi fa la gent un cop doncs comencen a omplir d'una forma com... palpable i vivida, doncs aquestes línies que algú ha intentat projectar doncs anticipant-se a uns usos. I el conflicte bàsicament seria tot allò, seria allò que és imprescindible perquè una ciutat funcioni. D'això de fet és parafrasejant a David Harvey, que diu que l'espai públic ideal és aquell on el conflicte és perpetu i on els problemes es resolen al mateix moment en el que se'n van generant de nous.
Això com es tradueix a nivell d'activitats? Per exemple, recordo que en un article tu parles de Manu Chao, que es posava amb una cadira davant del teu lloc de feina, diguem-ne, de la,
sí,
teva oficina.
Sí, clar, això, per exemple, això seria un altre tema. O sigui, això no és conflictiu en si, al final el conflicte... Jo crec que en el moment en el que tu t'has de trobar amb una persona que no coneixes en un espai compartit, el conflicte hi és present, i això és la ciutat, i la ciutat... Això ja té una definició Richard Sennett, que ve a dir que l'espai públic és el lloc on dues persones desconegudes es troben. I després, ja si li dones més voltes, doncs Hannah Arendt parla de l'espai públic com espai polític, que és com l'espai que comparteixen dues persones que els empara la mateixa llei, i etcètera, etcètera. Llavors, el simple fet de sortir com del teu espai domèstic, on allà ets tu qui imposa les regles, i posar la teva corporitat en un lloc on hi ha un altre que està fent el mateix i tu has d'intentar sincronitzar-te amb ell perquè no hi hagi una disputa, doncs això és de la ciutat, que és aquest conflicte potencial, diguem-ne, no? Perquè al final una cosa és que, vull dir, la ciutat sí que de tant en tant crema i surt a les notícies...
Sí, però
en principi...
Però no estem parlant d'això, diguem-ne.
No, però estem parlant d'aquest conflicte com a molt petita escala, i per exemple en el cas que deies de Manu Chao, jo treballava al Poble Nou, al carrer Pere IV, i el Manu Chao em sembla que tenia una nau allà que era on vivia, i en els mesos aquests que no eren molt calorosos però que surt el sol i és com aquesta sensació tan agradable, doncs el tio plantava una cadira d'aquestes plegables al mig de la vorera, s'asseia, es treia la samarreta i estava allà doncs com una planta fent la fotosíntesi durant un parell d'hores o tres, i ja està. Clar, això pot ser conflictiu perquè podríem dir que el tio està fent com una invasió domèstica de l'espai públic. Però jo crec que precisament aquestes són les petites accions que generen o que reinventen la ciutat i l'espai públic.
Sí, una invasió domèstica vol dir que el tio està allà com si estigués a la terrassa de casa seva o al balcó de casa
seva. Sí, vull dir que hi ha com una apropiació, fins i tot, diguem-ne. Hi ha una apropiació, per exemple, això després també és com... Hi ha el gran llibre d'Henri Lefebvre que es diu La producció de l'espai. Doncs en certa manera tu estàs produint un espai, o sigui, però l'espai... buit com a tal no és res, o sigui, podem parlar d'una definició tècnica, no? És una vorera de tant, això, però una vorera fins que algú no hi camina, no? Per així dir-ho, no pren un sentit. Doncs al moment que algú hi va i li planta una cadira, doncs ja l'està com, ja està retant a l'ús pressuposat que té aquella vorera. O el mateix passa si uns nens juguen a pilota, o qualsevol altra cosa que no ens esperaríem.
Parlant de nens que juguen, tu una de les coses que expliques és això de la ciutat jugable, no? Que hi ha d'haver, que una de les formes que pren aquest conflicte o aquesta activitat és que la gent faci servir l'espai públic per jugar-hi.
Sí, això per exemple, jo tinc, sóc com, faig atletisme i potser la meva relació més intensa amb la ciutat és quan surto a córrer, que ho faig diversos cops a la setmana, i és com en el moment en el que jo en certa manera també poso a prova la ciutat, perquè bàsicament, no s'ha dissenyat res perquè jo hi passi corrent per allà expressament, tot i que implícitament sí que ho permet, i em serveix com a estona d'observar doncs què és el que passa allà. I ara és bastant divertit perquè hem arribat segurament a un benestar i també les prioritats vitals han canviat de tal manera que a partir d'un moment del dia en el que acaba segurament la jornada laboral de la majoria de la gent, tu vas a qualsevol espai públic de Barcelona, sobretot del front marítim, que és per on acostumo córrer jo, la Ciutadella, i et trobes un ambient d'oci i totalment lúdic. Cal. I precisament de gent que no són nens.
Clar, això t'anava a dir.
Seria l'altra cosa més interessant.
O sigui, els adults també juguen amb l'espai públic a Barcelona.
Sí, sí. O sigui, jo crec que això, vull dir, al final les dades aquí també donarien part perquè poguéssim fer
un capítol. Però què vol dir que juguen? O sigui, expliquem-ho amb exemples. Per exemple, el Parc de la Ciutadella, o sigui, quan parlem de que la gent juga, parlem de que toquen la guitarra o de que estan en grup o de que
sí, o sigui, juguen a cartes. Potser abans les pràctiques així del joc estaven com molt més estipulades i ara hem entrat ja com en una deriva en la que et pots trobar les coses més surrealistes, no? O sigui, ara mateix a la Ciutadella hi ha grups de gent que escalen arbres sense samarreta i descalços, no? Perquè entren en contacte amb la Pachamama. Després hi ha grups que fan acroyoga i et trobes a tot de gent estirada al mig d'un parterre fent postures al més inversemblant i amb un domini bastant destacable. Després hi ha un grup que fa soft combat, que això seria com adaptar aquestes lluites medievals a un joc de rol en el que van doncs amb espases protegides i escuts i simulen lluites. Hi ha l'slackline típic, que seria, per exemple, això de posar entre uns arbres. Vull dir, al final, no sé, estem davant de moviments aquests, o sigui, que el que fan
això
és...
Això creus que ha crescut, eh? Que
sí, sí, que són modes que segurament venen d'altres països, vull dir que són compartides i que...
Això de fer servir l'espai públic...
Sí, sí, que les xarxes segurament són els grans difusors, com de totes aquestes noves activitats, però veiem com l'espai públic està constantment rebent nous inputs pels quals s'ha de readaptar per acollir com totes aquestes noves tendències.
Bueno, tots aquests exemples que has posat són activitats no lucratives, no? Són aquestes, activitats sí, que la gent no n'obté cap benefici, clar, més que seria, el propi gaudi o l'entreteniment.
Sí, sí, gent que es posa d'acord amb uns quants amics, ballar i munta la seva activitat en el lloc que ells et troben que és com el més adequat o el més apte per la seva pràctica. I llavors en paral·lel et trobes altres activitats que serien aquestes que sí que tenen cert tuf de lucre al darrere i que són més qüestionables perquè bàsicament fan negoci d'ocupar la ciutat. I, per exemple, també tornant a la Ciutadella, que al final és com el mostrari perfecte perquè amb una superfície relativament continguda hi ha una espècie de frenesí d'activitats diferents que et va molt bé com per poder fer aquest repàs accelerat de tot el que passaria en una ciutat cosmopolita. Et trobes que ara hi ha molts gimnasos que operen a l'exterior, no? Que segurament no tenen un espai físic i tenen una plataforma digital on la gent s'apunta, paga i allà troben un horari, un lloc concret i potser et diuen, doncs al costat del, no sé com ho deuen numerar, doncs al parterre 4 de la Ciutadella a la dreta de l'hivernacle, classe d'endurance. I tu vas allà i hi ha un monitor, fins i tot moltes vegades planten una bandera del gimnàs en qüestió i allà tens muntada l'activitat.
O sigui, hi ha una tensió natural permanent entre la mena d'activitats que són més lliures i en què no intervé el diner com el Manu Chao o un grup d'amics jugant a cartes i aquestes altres.
Són fàcilment confusibles, perquè si, per exemple, tu i jo ens posem d'acord i avisem a 5 amics més i un d'aquests amics és un expert, bueno, ha fet INEF i sap 4 coses sobre entrenament, podem anar allà i estar fent el mateix que estan fent els altres al gimnàs, l'únic que aquests ho han fet d'una forma com més professional i sí que hi ha un petit negoci al darrere.
I llavors dius que hi ha aquesta alteració que els adults cada vegada juguen més a la ciutat, o que sembla que cada vegada juguen més, però que en realitat l'espai pels nens, que són els qui és més natural en principi que juguin, això s'està reduint o està desapareixent.
Sí, sí, bàsicament vull dir, això, les dades jo crec que ens ho confirmen d'una forma clara, no? O sigui, cada vegada hi ha menys nens a Barcelona, fins al punt que les últimes dades, que jo crec que també... creixen, unes creixen tan ràpid i les altres van decreixent doncs, proporcionalment, deien que hi havia tants gossos com nens de 0 a 12 anys. Mm-hmm. Llavors, com a mínim, per l'espai públic que jo freqüento, que seria aquest com més el del centre, després si vas als barris segurament tot això es reequilibra d'una forma més convencional al que nosaltres estàvem acostumats a fa anys. Però en aquestes zones cèntriques l'absència dels nens és absoluta.
Això aquesta sobrepresència de gossos i la infrapresència de nens, des del punt de vista urbanístic, és un problema?
Aquí és una resposta que...
No vols que et linxin per
les
xarxes
perquè,
socials?
Sí, perquè és un tema molt controvertit i bàsicament sempre es tendeix, no, com d'una forma molt maniqueïsta ràpidament posicionar-se a favor o en contra dels gossos. Jo en contra del, vull dir, no estic en contra dels gossos, però crec que a nivell de la ciutat és una mala notícia. Mm. Vull dir que perdem la presència dels nens i en canvi guanyem la presència de gossos en llocs que no estan en principi pensats perquè ells tinguin el lleure que ells necessiten, que segurament és el d'anar deslligats, córrer, relacionar-se entre ells i amb... Tornem a l'exemple de la ciutat de Yassical, o sigui, té una mida molt ajustada pel que nosaltres considerem que és un dels grans espais públics ajardinats de la ciutat, que en realitat és irrisori si el compares amb, sí, amb Barcelona... els espais d'altres ciutats a l'escala de Barcelona.
Barcelona no té un centre al parc, sí, no és això que sempre s'ha dit, això... que hi ha molts petits parcs repartits, però que no
sí,
hi ha
sí,
un
sí,
gran...
la ciutat ja em sembla que és una setena part del que ocupa el Retiro, per exemple. I ja si ho comparem amb Hyde Park o de Logical Londres, em pots treure mitja dotzena, els Regent's Parks, Victoria's Parks, o sigui, qualsevol d'aquests, la taca verda que suposo que veus al mapa és 10 vegades superior al que tens a la Ciutadella. Mm-hmm. I la Ciutadella, pel mig et trobaràs a sobre que tens un Parlament i equipaments que tampoc fan que sigui un espai, diguem-ne, exclusivament d'ús de lleure o de qualificació verda.
Clar, quan hem estat parlant tota aquesta estona del conflicte, que suposo, no sé si estàs d'acord, però que en realitat el que parlem és d'imprevisibilitat, o sigui, que en un ciutadà li puguin passar coses noves cada dia a la ciutat i que no hi hagi la cosa rutinària, tu diries que a Barcelona això, la tendència urbanística i la tendència en l'ús social i cultural de l'espai públic dels últims anys afavoreix això o més aviat no?
Sí, o sigui, Barcelona al final... És una ciutat fantàstica per estudiar-la com un exemple d'urbanisme, o sigui, contemporani, en el sentit que va adoptant més o menys el ritme al que passen les coses i va absorbint totes aquestes pràctiques. I aquí ho anem veient, o sigui, anem veient doncs, com de cop hi ha plataformes de transport que intenten ocupar la ciutat. Aquí, per sort, no ens ha arribat allò dels patinets, que altres ciutats hi és molt més present. Però,
bueno, ens ha arribat, però el govern municipal ho va frenar.
Però vull dir, però que tots els debats que es plantegen a les ciutats modernes, a Barcelona els tenim segurament el dia 1 de que tot això comença a passar. Uh-huh. I, per exemple, aquí ho hem vist, vull dir, doncs, també segurament vam ser una ciutat pionera en començar a tenir visites guiades de turisme amb Segways o amb altres transports alternatius aquests que també podríem dir que d'una forma... no sé, o sigui, clar, aquí seria...
Digues, coses mullet, de...
no,
mullet.
No, anava a dir que no sé si estan al marge de la llei. Jo crec que no, perquè no sé si hi ha res que ho recull, però que podríem plantejar-nos com de lícit o legítim és això, no? Perquè al final tu també estàs externalitzant a la ciutat el teu negoci. En el sentit de que jo monto una activitat turística tal, però el meu espai d'explotació és la ciutat. I això és una mica el problema de Barcelona, o sigui, aquesta terciarització salvatge que està tenint la ciutat arriba fins al punt que ja no és només que posem elements que siguin motiu de venda en l'espai de la ciutat, no, és que la ciutat és el motiu de venda. O sigui, això seria bàsicament tot el turisme va d'això, però estem en un punt en el que si jo puc muntar qualsevol negoci i la meva, el meu material primer com a experiència o com a cosa a vendre és Barcelona, és com, bueno, sembla que sigui ara mateix el, la cosa més lucrativa o que et pot generar
perquè,
més guanys.
Perquè ho continuï sent, l'has d'adaptar perquè la gent de fora la trobi llaminera i potser en aquest procés en perds la identitat o en perds la gràcia.
Sí, sí, bàsicament el que fas és com suprimir la identitat fins al, fins a l'àtom com més, més elemental. D'això hi ha una frase boníssima de Kulhas, que és com un arquitecte potser segurament com
sí, dels més grans referents,
sí, com, si no el més influent de la segona meitat del segle XX, un dels que més, i té un petit assaig que es diu La ciutat genèrica, que parla doncs d'una forma molt irònica de com la nova ciutat ha de ser una ciutat que es desprengui de qualsevol historicisme o identitat i sigui una, bueno, com una espècie de ciutat amnèsica. No, perquè al final passa que les ciutats van arrossegant com aquest palimpsest de memòria, de tot plegant, que cada vegada es van carregant d'una identitat més pesada i més contradictòria, no? Perquè cada etapa va com posant en dubte l'anterior, fins que arriben a tenir una motxilla d'això, d'un relat que és com insuportable o indestriable, no? I per exemple de Barcelona diu que és d'una ciutat que de tan vella i singular com és, o sigui vella amb ve baixa d'antiga, Barcelona ha simplificat en excés la seva identitat i això és la que ha fet que sigui genèrica.
No sé si acabo d'entendre què vol dir això de la simplificació de la identitat.
O sigui que Barcelona bàsicament tenim una ciutat i això és una de les riqueses, no? I és que cada dècada està tenint un debat intern per entendre què és el que vol ser, no? I sempre hi ha com unes forces que tiren cap a una banda, unes altres que intenten que no se'n vagi cap allà.
Que això és bàsicament el debat econòmic i el debat nacional.
I, sí, sí, totalment. I, bueno, i després fins i tot un debat estilístic, no? Aquí vam tenir els modernistes i quan amb prou feines havien començat a aconseguir fer entendre la societat de què anava en aquestes formes que ells promulgaven, de cop va arribar el noucentisme i el va guillotinar d'arrel.
I això què té a veure amb la simplificació?
I amb la simplificació, doncs, que tenim com aquesta amalgama, com tu dius, o sigui, com de discursos polítics, territorials, no? De, oh, quins són realment els límits de Barcelona, estilístics, estètics, que hem hagut de destil·lar, doncs, la identitat de Barcelona gairebé al trencadís, no? O aquesta memòria que ja està gairebé, o sigui, de tan suada que està i és transparent, no?, els Jocs Olímpics. Jo crec que ens hem intentat sostenir tant en aquesta memòria olímpica de la ciutat que ja no sabem ni a què rematem, no? O sigui, no sé, a mi em feia gràcia, per exemple, l'últim anunci d'Estrella Damm, no? Que ja, a mi com a mínim, o sigui, jo soc del 92, o sigui, jo soc olímpic, jo soc del 92.
Ah, no? Sí, ara l'he recordat, tinc... que són aquella parella, diguem-ne, una parella jove
sí, que veuen la fletxa
a l'època del joc,
que surt de l'estadi i això... I hi ha un punt
i que després fan un flash forward cap a sí, l'actualitat.
I jo crec que els Jocs Olímpics és com una espècie de rèmora tan present i tan recurrent en la història de Barcelona que ja s'ha tornat com, bueno, ja és transparent. A mi m'agradaria agafar com ja la generació centennial i dir-li, bueno, i tu dels Jocs Olímpics de Barcelona, perquè jo
personalment estic far de parlar dels Jocs Olímpics.
Clar, jo els vaig viure en pocs mesos de vida, vull dir que jo no... però ostres, però t'ho han explicat tant, has vist tant d'això, no sé, o sigui que vaja, que sembla que fos ahir, no, d'alguna forma, i clar, i potser fa ja 30 anys i encara no ho hem superat i encara tenim l'última campanya electoral que va resultar guanyadora aquí al consistori, que anaven encara amb el hola de les Olimpiades, i veiem que la principal marca de cervesa doncs ara sí fa un anunci, bueno, hi ha la Vinentesa,
amb l'aniversari
i tot plegat, però en realitat és com un mantra que no superem, i jo crec que no el superem perquè és potser l'únic moment de consens que hi ha hagut a Barcelona. Clar,
vols dir que la simplificació història sorgeix de la falta de consens?
Seria,
i per
un
tant,
cas de simplificació, absolut.
És una cosa... Però bueno, en realitat això, pel que dèiem de que a les ciutats hi ha d'haver un debat i que és una, que està bé que hi hagi conflicte i una cosa imprevisible,
sí,
en realitat...
Clar, jo dic que és meravellós en aquest sentit, o sigui, l'interès de Barcelona rau precisament aquí. Que ens,
o sigui,
estem...
tu discrepes de cules, que creus que s'equivoca.
No, jo crec que, o sigui... A veure, Kulhas també, a poc que l'hagis llegit o fins i tot vist arquitectònicament, és un tio que costa entendre cap on va. No saps si s'estan rient de tu o si t'està dient una cosa categòrica que defensarà fins la mort. I en aquesta frase ell fa una afirmació molt discutible, però que t'obre com un debat, sobretot per nosaltres, que això ho llegeix una altra persona i passarà, però tu dius, hosti, què vol dir que Barcelona simplifica en accés la seva identitat, s'ha fet genèrica i que has d'haver transparent com un logotip?
Bueno, el que estem discutint ara, no? Aconseguit 5 minuts d'un podcast.
I de cop dius, bueno, i jo crec que això passa aquí, o sigui, tenim una ciutat que és bastant inintel·ligible en aquest sentit de que són friccions, són forces que l'estan tibant cap a totes bandes constantment. I això, a poc que entres en el discurs nacional, te n'adones, i que és una cosa que moltes vegades... entendre que Barcelona, al final, moltes vegades opera com una capital d'estat sense un estat-nació al darrere. Que això són debats que moltes vegades interessadament s'intenten ocultar, i llavors quan s'intenten ocultar, com que tampoc pots vendre Barcelona com una ciutat de províncies segona d'un estat i que està molt còmoda amb la seva segona posició, doncs el que es fa és com desnacionalitzar-la, també apartar-la de Madrid i vendre-la com si fos una espècie
polis,
de ciutat,
sí,
d'un lugar llamado mundo, en la qual simplement està dins del mercat global, doncs en sintonia amb altres ciutats estrangeres i amb un discurs absolutament globalitzat, per així dir-ho.
En aquesta pèrdua d'identitat de Barcelona, suposo que també d'unes quantes altres ciutats, hi ha un fenomen que passa als centres d'aquestes ciutats que se'n diu urbanització, que no sé si ens el pots explicar, què és?
L'urbanització, això és un terme que va posar en boga el Francesc Muñoz, que és un catedràtic de geografia de la UAP, i bé, es parla com d'urbanització en el moment en el que tots els centres urbans, i no tant els centres sinó les ciutats en general, comencen a mimetitzar-se d'una forma escandalosament perillosa. No,
que tots els centres s'assemblen.
I sobretot això, molt paradigmàticament, s'observa als centres de les ciutats, no? Que tots comencen a reproduir els mateixos clichés, fins al punt que si tu camines per qualsevol ciutat comercial del centre d'una ciutat important d'Europa, és molt difícil discernir en quina et trobes, perquè els comerços són exactament els mateixos. No? I això seria, per exemple, li passa a Barcelona, però li passen a totes, no? En el moment en el que el mercat liberal i el mercat capitalista veu que hi ha un espai d'oportunitat als centres de les ciutats, doncs hi va ferotjament i ho colonitza, i com que és qui té el capital i el diner, lloga totes les plantes baixes i se situa allà.
Crea com el centre com un reducte en què més que la vida, diguem-ne, és més important la comercialització, i això dona...
Sí, això que òbviament altera...
Això ho explicava el Martí Cusó fa uns dies en un capítol que vam fer aquí,
sí,
també.
Altera el paisatge urbà, no? Perquè bàsicament el que òbviament busquen publicitar-se de la forma més estrident possible, i això doncs amb cartelleria i mitjans arquitectònics propis com del retail, que seria tot el que adapta interiors per a locals comercials, el que fan és, s'apropien de l'estrat de les plantes baixes de les ciutats i generen allà l'ambient que ells els interessa, que moltes vegades està a les antípodes del que seria la preservació històrica o identitària d'un casc antic.
A tu et sembla, recuperant el fil del que dèiem abans del conflicte, et sembla que Barcelona s'ha tornat una ciutat avorrida?
No ho crec. O sigui, hi ha moltes coses que sí que... imatges que són una mica desesperançadores i que generen més que avorriment com cert tedi. però en realitat és una ciutat on constantment hi passen coses. Podem discutir si aquestes coses que passen són pertinents o no. Saps? O sigui, aquest seria com més la discussió. O sigui, en el moment en el que tenim la densitat poblacional i turística que tenim, parlar d'avorriment és impossible, perquè és una ciutat que a poc que poses un peu al carrer i estan passant coses, hi ha gent transitant-la i operant de forma molt diversa i hi ha pràctiques que, com et dic, constantment estan posant a prova doncs, la formalització per la que aquella ciutat s'havia pensat i s'havia projectat.
Sí, però és molt fàcil, avui en dia, no només a Barcelona, és molt fàcil l'alienació, no? És a dir, sobretot amb això hi té molt a veure l'ús que fem dels mòbils, dels ordinadors, de la televisió, de tots els estris digitals, que és molt fàcil, en realitat, llevar-te, refugiar-te a internet o refugiar-te mirant els reels d'Instagram o fent el que sigui, encara que sigui una mica més útil i una mica més edificant, però amb un mòbil o amb un televisor, anar a la feina... I després de la feina potser pots quedar per fer una cervesa amb algú i després tornar-te'n a casa o sense quedar per fer la cervesa i ja està. Vull dir que en realitat, per més que hi passin moltes coses, sí que és veritat que si vols l'opció de no barrejar-te gaire amb aquestes activitats que hi tenen lloc, tampoc t'és tan difícil, no?
Sí, o sigui, és veritat, això, o sigui, podem com plantejar-ho, no? Que passen moltes coses, però d'una forma molt individualitzada.
Això vull dir,
no?
Sí.
Vull dir que potser sí que falta com aquesta actitud més col·lectiva o més comunitària que anem cap aquí, perquè al final és una mica el que promulga la religió capitalista, no? Que tu sol disposis de tots els mitjans i de totes les eines perquè des del teu mòbil poder-te relacionar amb tot el món. No? Vull dir que sembla que estiguem que tots els invents vagin en camí d'evitar el contacte físic i social, no? Per exemple, amb les últimes ulleres aquestes d'Apple, ja no sé, o sigui, quina és la intenció, que tu bàsicament puguis viure còmodament només amb els teus gadgets sense haver de recórrer mai a ningú, o el mateix passa amb les aplicacions de menjar, no? O sigui, amb el Glovo i tots aquests negocis, no? O sigui, que tu puguis disposar d'una cosa cuinada per un tercer a casa teva sense haver hagut d'interactuar amb cap persona. I per això et dic, o sigui, a la ciutat passen coses, per això deia que potser no són les coses que més ens interessa, però passen coses com, per exemple, que ara de cop hi ha hagut l'aparició de tots els riders i d'un trànsit de riders que no és residual, vull dir que segons en quin carrer la presència de riders repartidors a domicilis és constant, no? O sigui que podríem parlar de que potser després del carril del cotxe, el del bus i tal, doncs el carril rider estaria totalment justificat si calculem les densitats i l'afluència de persones que es mobilitzen pels carrers amb aquest objectiu. I sí, això al final no deixa de ser una pràctica totalment alienant, no? Que és la de tu a través d'una app poder fer que algú et porti menjar a casa quan disposem d'una ciutat que no per res, però en un radi de 400 metres trobes segurament tota l'oferta culinària que a tu se't podria acudir al cap.
L'urbanisme, en termes materials, què pot fer per rebaixar aquesta alienació, per combatre-la? O sigui, són pacificacions i superilles o més connexió?
Clar, això,
més...
Sí, és complicat. Jo no crec que les relacions socials vinguin determinades per la qualitat de l'espai públic que afavorim. Sí que és bé, o sigui, les relacions socials al final hi són i hi seran, no? Perquè jo crec que són endèmiques intrínseques del nostre comportament i totalment necessàries. I sí que tu pots posar l'escenari doncs, perquè es desenvolupin de la forma com més còmoda i més plena. I això, per exemple, amb les superilles doncs, ho estem veient, no? Que hi ha molts espais també que estan començant a ocupar-se d'una forma que no era prevista i que generen doncs, escenes de comunitat que són bastant... Bueno, o sigui, molt positives. Jo, per exemple, jo visc en un carrer dels que ha afectat la nova superilla de l'Eixample, que és el carrer Girona, que com és dels que creu en Consell de Cent i dels que han fet plaça, doncs també l'han peatonalitzat, i just davant de casa tinc una taula de pícnic d'aquestes de mobiliari. Doncs aquella taula de pícnic és O sigui, mereixeria ser fotografiada cada hora per veure de quina forma l'ocupen i més o menys en segons quines franges horàries. Ja m'he anat fixant i veig que hi ha com certa periodicitat en l'ús que s'hi fa, doncs que, per exemple, just abans del torn d'un restaurant que hi ha al davant, que comencin el primer torn del dinar, surten tots els cuiners i cambrers i fumen allà un cigarro, es veuen alguna cosa i en un moment donat diuen vinga, cap a la feina i ja suposo que ja no surten fins al vespre. A l'hora del migdia troba gent amb el tàper que segurament surt d'alguna de les empreses o oficines que hi ha per allà, que se l'han escalfat a l'office que tinguin i baixen si fa bon dia a prendre sal. A la tarda moltes vegades hi ha estudiants amb una llibreta oberta doncs, fent els deures o amb un llibre. I a partir del vespre doncs, és molt recurrent doncs, trobar-te persones amb una llauna de cervesa oberta doncs, comentant la jugada i asseguts en lloc d'haver assegut a la terrassa d'un bar. Vull dir que l'espai públic sí que pot afavorir com tot aquest tipus d'encontres i deixar doncs, això que prenguin sentit d'una forma com més institucionalitzada. Però d'aquí a moldejar el comportament de la gent jo crec que seria massa optimista. Hi ha moltes vegades que això que des d'altres camps que també es preocupen de l'espai públic com l'antropologia o la sociologia tendeixen molt a criticar els arquitectes com d'impositius o fins i tot com una mica com d'aquest feixisme, no? en considerar que nosaltres amb el disseny estem com predefinint els usos.
Sí, i jo que crec podeu controlar la gent en funció de les cantonades.
I crec que aquesta capacitat demiúrgica no la tenim ni la tindrem.
Escolta, final... i amb la relació de la gent amb l'espai públic, quina relació creus que hi té, o quin vincle, quin efecte creus que hi té la crisi de l'habitatge? El fet que cada vegada sigui més car viure a Barcelona, que no només això, sinó que les condicions precàries de molts habitatges de Barcelona, la necessitat que tenen de reformar-se, que això té alguna mena de conseqüència?
Doncs sí, o sigui, jo crec que és evident en el sentit de que segurament com més precària és casa de teva, més delegada tens la teva domesticitat a l'espai públic.
Què vol dir això?
Vol dir que com més merdosa sigui la teva casa, o sigui, parlant en plata,
sí,
podem parlar de que hi ha un tant per cent escandalós de l'oferta habitacional de Barcelona que són pisos de merda, o sigui que és infrahabitatge. O sigui que si ens agafem el codi tècnic i el decret d'habitabilitat no compleixen els requisits mínims, doncs si es dona la desgràcia que tu vius en un d'aquests pisos, més possible és que tu part de la teva quotidianitat la tinguis ocupada en l'espai públic. Que per altra banda, també cal dir-ho, o sigui, el de Barcelona és de grandíssima qualitat. Mm. O sigui, parlem moltes vegades això no està fet, això tal, però el metre quadrat de l'urbanisme de Barcelona és car i és bo.
Això dels habitatges, la mala situació dels habitatges, també semblava que podia canviar amb la pandèmia, no? Perquè tu ho expliques sí. A través de l'exemple dels balcons i de com es tornen a fer servir en lloc de trasters o d'espais de mals endreços o d'acumulació de coses que la gent els torna a fer servir, s'hi posa una taula, es posa a llegir, es surt a fer el vermut, que segur que hi havia molta gent que ja ho feia i que escoltarà això i dirà nosaltres ja ho fèiem, però que això després de la pandèmia semblava que havia de passar més. Tu creus que hi ha hagut una transformació?
Què passa, o sigui, amb la pandèmia? Crec que amb tot, eh? O sigui, vam tenir un moment que ens pensàvem que havia estat un punt d'inflexió vital i social, que en part ho va ser, o sigui, al final... Jo crec que tots tenim una barrera mental l'any 2020 i moltes coses les calendaritzarem ja en funció del que va passar abans i el que va passar després. I en matèria d'habitatge, sí que hem tingut com aquest procés d'amnèsia perquè al final vivim en aquesta vida tan hiperaccelerada en la qual tot allò cada cop ens ha fet fer un cop de cap en un moment donat, el propi dia a dia ens ho fa superar d'una forma innecessàriament ràpida. I això que vull dir, en habitatge sí que ens va caure la vena dels ulls. Bàsicament això perquè teníem pisos que eren molt precaris, però com que aconseguíem que les funcions que ens havia d'oferir el nostre pis ja les havíem anat distribuint per altres llocs, doncs no es fessin tan paleses, no? O sigui, com aquestes mancances. I en el moment en què ens van tancar aquests pisos, de cop vam dir, coi, però si aquí no m'hi puc estar més de 2 hores. O sigui, jo mateix jo vivia també en un pis molt petit, però que conscientment en el moment que el vaig jugar ja pensava que m'era suficient.
Clar, no, perquè aspiraves a fer tota aquesta vida fora que dèiem.
M'era totalment insuficient en una pandèmia, però en aquell moment ja m'anava bé, o sigui, perquè no m'havia d'entaular a treballar durant 8 hores, no havia de fer exercici físic i no havia de fer, segurament, gairebé cap dia, 3 àpats allà. I bàsicament, doncs, tenia un lavabo minúscul, però és que molts dies ja em dutxava al gimnàs. Tenia un escriptori també raquític, però és que sovint ja m'anava a la biblioteca o a un bar o on calgués. Vull dir que també quan parlem de l'espai públic també en realitat estem parlant de tots aquests equipaments que també dia a dia anem
substitueixen
ocupant.
Substitueixen parts de casa teva.
I amb la pandèmia va passar que de cop vam dir no, vull dir, ara mateix el meu pis és el que m'ha d'oferir com totes aquestes necessitats bàsiques del meu dia a dia i vam veure que eren totalment insuficients. El que passa és que ens agrada tant sortir al carrer i ho vam fer d'una forma més tan... Bueno, o sigui, tan necessitada en el moment que ens ho van permetre, sí, tan desbocada, que vam oblidar ràpidament, doncs, totes aquestes coses que el nostre pis ens havia negat durant uns mesos.
Escolta, per acabar, el 2026 hi ha d'haver el Congrés Internacional d'Arquitectura aquí a Barcelona. Això se'n parla molt, tinc la sensació, entre arquitectes i urbanistes i gent del RAM, però tindrà algun efecte cap a la imatge de la ciutat, tot això que discutíem ara? O serà simplement que tots experts passaran per aquí durant uns dies i tindran discussions i després se'n tornaran als seus estudis respectius?
Vull pensar que sí, perquè l'equip de comissaris que va guanyar el concurs ara recentment per fer... O sigui, que hauran de plantejar tota l'activitat i tota la temàtica d'aquest any de l'any de l'arquitectura, ja ho està determinant perquè sigui una cosa que tingui un efecte tàcid, o sigui, que es pugui palpable, sí. Per això vull dir que moltes vegades es pot quedar com en un pamflet o en un llibre que faci un recull de la gent que ha passat per aquí i ha fet conferències, però em sembla que precisament...
Creus que ja estan intentant que no.
Sí, perquè vagin l'efecte, vull dir, cap a l'altra banda, i de fet els hi plantejaran que desenvolupin un projecte, o sigui, amb bastanta antelació, que tingui això com un aterratge concret a la ciutat de Barcelona. Que no sigui que ens vingui l'arquitecte estrella d'un altre continent, ens expliqui de què va en els seus edificis,
cobri l'aplaudim i marxi.
No, no, és a dir,
i...
doncs amb tot aquest know-how que tu tens, de totes aquestes coses que has estat fent, et proposem un cas aplicat a Barcelona i tu treballa durant un any i no sé si alguns mesos més fins i tot per intentar llegar alguna cosa un cop acabi aquest congrés.
Això suposo que té un perill, que és que aprofundir en tota aquesta dinàmica de convertir la ciutat en una cosa monumentalitzada i purament contemplativa, no? I que no acabi de tenir...
Bueno, però serà altra vegada posar la ciutat com si fos un laboratori. I em sembla que també, això no, vull dir, no han concretat encara, però que s'estan escarçant bastant en poder mapejar tots aquests punts d'interès de la ciutat que s'escapin precisament d'aquesta monumentalització. No? Em sembla que sí que s'ubicarà al voltant de la franja marítima, no? Perquè és com el punt, sí, aquest. Sí,
allò,
sí,
quan
sí.
Tothom diu que sí, és, o sigui, un llibre blanc.
Sí, un llibre en blanc on al final també per això hi ha anat... O sigui, és un llibre en blanc però per on ha passat tota la història de Barcelona. El que passa és que moltes vegades, vull dir, sembla que ja està com tot fet i tot colmatat a la façana marítima i encara hi ha grans incògnites per resoldre. Sobretot al front del Besòs o sobretot als dos extrems, com els contactes amb els rius. I jo crec que això, vull dir, que serà com posar la ciutat en crisi per veure què més ens pot oferir.
Albert Nogueres, un plaer que hagis vingut a Santa Eulàlia. Gràcies per la conversa.
Un plaer haver estat aquí i gràcies a vosaltres.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Otbou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.